Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. La Junta Electoral prohibeix a Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí presentar-se a les eleccions europees amb la llista Lliures per Europa. D'aquesta manera, la decisió arriba després que el PP i Ciutadans havien recorregut contra aquesta candidatura, la presència d'aquests tres dirigents polítics catalans a la candidatura la setmana passada, argumentant que estan, segons aquestes dues formacions, en situació judicial de rebel·lia. Com que avui és quan s'han de proclamar les candidatures a les europees, la Junta admet que amb aquesta decisió s'incompleix el requisit de composició equilibrada de dones i homes, establert legalment, i que demana a Lliures per Europa que ho repari abans de les 18 hores, abans d'aquesta hora, de les 6. En la mateixa línia dona dos dies per recórrer la decisió a Puigdemont, Comín i Ponsatí a partir de la publicació de les candidatures al butlletí oficial de l'Estat. Canviem de qüestió. Recordem que el PSOE va guanyar ahir les eleccions generals amb 123 diputats i el PP va caure fins als 66, i és, això sí, la segona força. Els socialistes de Pedro Sánchez i Ciutadans sumarien majoria absoluta en una aliança molt poc probable a hores d'ara, i també amb Podem i l'abstenció o el suport d'Esquerra Republicana. Un escenari que consolida el lideratge polític de Sánchez i deixa la dreta, en l'hipotètic tripartit que podien haver format PP, Vox i Ciutadans, molt lluny, amb 146 escons, de la majoria absoluta. A Catalunya, d'altra banda, s'ha produït un triomf històric d'Esquerra Republicana, amb 15 escons per primera vegada en unes generals espanyoles. També és notícia que Carmen Calvo ha apuntat aquest matí en una entrevista a la cadena SER que el que contempla Sánchez i el seu equip és en aquests moments un govern monocolor sense la presència a l'executiu de Podem. I encara destaquem que els treballadors del metro de Barcelona tornen a fer vaga avui en protesta per la gestió de la direcció de l'empresa pública en la crisi de l'amiant. L'aturada ha provocat aglomeracions en algunes estacions ja aquest matí, amb les 4 hores de 6 a 10, i també s'estan produint algunes cues aquesta tarda, des de les 4 fins a les 8. També des de 4:45 de 10 fins a 4:45 de 12 serà franja d'aturada. Fins aquí l'actualitat d'aquesta hora. De seguida, el Mirador. Avui analitzarem el que és l'endemà de les eleccions, amb els resultats a la mà i el panorama polític que hi ha a Espanya en el seu conjunt i també a Catalunya. Abans, el pensament del dia, avui amb Jaume Aymar, director de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana.
Bon dia. En Josep Maria Rojo i Pijuan, que durant 10 anys treballà en aquesta emissora, Ràdio Estel, com a secretari general executiu, ha mort a l'Hospital de Can Ruti de Badalona, dissabte 27 d'abril, dia de la Mare de Déu de Montserrat, als 54 anys, després de dolorosa malaltia, havent rebut els Sants Sagraments i poc després que comencessin els actes festius en memòria de Sant Anastasi, copatró de Badalona, una memòria que ell va contribuir tant a recuperar. Tot i que per raons familiars en Josep Maria havia nascut a Quillan, Aude, França, ja d'infant va venir a viure a Badalona, d'on procedia la seva mare, Montserrat Pijuan. En Josep Maria Rojo ha estat una persona molt inquieta i activa en el camp de l'art, de la història, de la religiositat popular, de la comunicació, de les relacions públiques, de la publicitat, del protocol i de les comunitats digitals pel desenvolupament de les xarxes socials. Diplomat en Ciències de la Comunicació a Estrasburg i en qualitat integral en projectes a la Facultat de Ciències Econòmiques de la Universitat Goethe de Frankfurt, en Josep Maria Rojo va fer estudis d'Història i Arqueologia Medieval a la Universitat de Barcelona i va col·laborar en les campanyes arqueològiques del Museu de Badalona. També tenia estudis musicals al Conservatori del Liceu i a l'Escola de Cobla Marinada. Profundament creient, en Josep Maria Rojo es va diplomar en Ciències Religioses a l'ISCREP de Barcelona i feu cursos intensius a la Facultat de Teologia de Catalunya. És dels pocs laics que ha tingut el privilegi de conversar amb el papa Benet XVI i amb el papa Francesc quan era el cardenal Bergoglio. Els anys 1996 i 1997 fou director de campanyes de publicitat promogudes per les delegacions d'economia de la Conferència Episcopal Tarraconense i per l'Arquebisbat de Barcelona. A la nostra emissora va realitzar tasques gerencials i de suport directe a la direcció i disseny de programació. També fou cap de publicitat i producció comercial, recerca de recursos econòmics i col·laborador i conductor de diferents programes i enviat especial per informatius. Va formar part de la delegació de Radio Estel que visità Sarajevo en finalitzar la terrible guerra de Bòsnia. Casat i pare de dos fills, com a feligrès de Santa Maria de Badalona, va contribuir activament a la recuperació de la processó del silenci i a la refundació de la confraria de Sant Anastasi. Entre d'altres treballs, va investigar i va escriure sobre la història de Sant Josep de Badalona, havent organitzat recentment, ja malalt, el passat mes de març, l'exposició amb motiu dels 150 anys de la fundació de la parròquia. Que el Senyor ressuscitat l'hagi ungit amb la seva misericòrdia i li hagi obert les portes del paradís. En pau reposis, Josep Maria.
Ràdio Estel.
Els dilluns de 8 a 9 del vespre pots escoltar La Veu de Càritas, un espai amb què l'acció més generosa de l'Església vol obrir les seves portes a tothom. Els projectes, les persones beneficiades, els voluntaris, els professionals, les notícies i tot un compromís de societat donen forma a una hora setmanal sense fronteres. La Veu de Càritas, un programa que és compromís per a Ràdio Estel amb la col·laboració de Càritas Catalunya. Els dilluns a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Us hi esperem.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
A 6 i 8 minuts, salutacions també del José Matoses a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Guadalupe Galisteu avui a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui, com no pot ser d'una altra manera, l'endemà de les eleccions general, volem explorar el panorama polític que es presenta després d'aquests comicis, els celebrats ahir, amb la coneguda ja victòria del PSOE, que ha aconseguit 123 diputats al Congrés, i també l'enfonsament del PP, que passa dels 137 escons que tenia a 66, menys de la meitat. Un resultat que obre, en aquestes dues dimensions concretament, una nova etapa i un nou escenari al Congrés i també al Senat, on el PSOE també ha guanyat. Recordem que Ciutadans es consolida com a tercera força, ha pujat als 57 escons i després ja venen els comuns amb 42, millor dit Podem, amb la marca dels comuns a Catalunya, i ja Esquerra Republicana, que ha tingut un històric triomf aquí a Catalunya amb 15 diputats. Tenim dos possibles escenaris de governabilitat, un pacte dels socialistes amb Podem i abstenció o suport extern d'Esquerra Republicana, o només un pacte a dos entre socialistes i ciutadans. Opció ara per ara molt poc probable. Dins un Congrés, que, per cert, continua novament fragmentat, però amb aquests dos blocs, més o menys reals o més o menys imaginaris, el de les dretes i les esquerres. Ens preguntem com seran els moviments fins a la Constitució de les noves cambres, per cert, poc abans de les ja imminents eleccions municipals i europees, i el que pot passar després. Les possibilitats de diàleg sobre el conflicte polític a Catalunya i les valoracions d'uns i altres en aquestes últimes hores sobre els resultats ens ocuparan avui en el nostre col·loqui. Sens dubte, el PSOE i el PP representen respectivament la cara i la creu d'aquestes eleccions. Amb un independentisme català que consolida la seva força al Congrés, amb vot molt fidel, i amb Esquerra Republicana liderant aquesta opció política actualment. No ens passa inadvertida, tampoc, l'entrada de Vox, amb 24 diputats. Una entrada forta, potser no tant com preveien algunes enquestes, però que operativament no tindrà cap rellevància en els pactes i en la governabilitat. Ens acompanyen per analitzar aquestes eleccions avui Salvador Aragonès, periodista, professor emèrit de la Universitat Internacional de Catalunya. Bona tarda.
Bona tarda.
També tenim amb nosaltres Josep Maria Balcells, periodista, exdiputat. Bona tarda, benvingut, senyor Balcells.
Bona tarda a tothom.
Gràcies. I també ens acompanya Carles Armengol, pedagog i president de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat. Bona tarda, senyor Armengol.
Bona tarda.
I moltes felicitats per un premi que sabem que acaba de concedir-li la Societat Catalana de Pedagogia. Premi Joan Profitós per un assaig, no?, sobre pedagogia.
Sí, de fet, és un treball que es titula Canviar el consum per canviar la vida, i és una proposta educativa entorn de, del que diu el títol, és a dir, de mirar, d'incidir en la manera com consumim per viure de manera millor per nosaltres i pel planeta.
Enhorabona.
No Gràcies. Sabem.
Gràcies a vostè, oh, i tant. Com que no és la matèria que ens ocupa,
no,
doncs hem aprofitat la salutació per felicitar-lo. I, en tot cas, bé, el consum sempre és una matèria també política, pot estar present en aquesta legislatura, per què no, no?
Bueno, hi ha una qüestió, una referència a tot el tema, evidentment, de l'economia en relació a l'ecologia, el tema de l'economia circular, sí, evidentment, però bueno, no és... Ara em sembla que el que els preocupa i el que centra el debat polític no són qüestions tan afinades.
Els proposo, senyors, una primera roda de valoració, si pot ser breu, del que destacarien com a més important d'aquestes eleccions. Victòria del PSOE, per cert, les enquestes no han fallat, ni les d'ahir diumenge a peu d'urna i telefònica, ni les anteriors. Per tant, el PSOE ha guanyat clarament en un escenari on no hi ha majories absolutes, està clar. Sí, senyor Balcells.
Bé, el que està clar és que el PSOE s'ha consolidat com el partit hegemònic de l'esquerra, després de passar uns anys doncs, en el desert, encara que portava 10 mesos governant, però en minoria i amb resultat d'uns pactes, doncs, d'una moció de censura, etc. Per tant, el PSOE torna a ser el que havia estat. Jo el que remarcaria, sobretot, és l'enfonsament de la dreta. No només l'enfonsament del Partit Popular, sinó la fragmentació de la dreta. És a dir, aquí tenim tres partits que aspiraven a assumir el lideratge de la dreta doncs, contra el PSOE i s'han enfonsat. Difícilment recuperaran doncs, aquesta vertebració d'aquesta dreta alternativa. Després hi ha la presència, l'increment o el marcar el lideratge de l'independentisme a Catalunya. És a dir, aquí hi ha Esquerra Republicana, que hi havia la pugna en veure si Junts per Catalunya o Esquerra Republicana, vull dir que s'havia fet crides doncs, per candidatures unitàries, finalment han volgut entrar a la batalla, diguem-ne, de qui pren la capçalera, l'hegemonia, i s'ho ha portat Esquerra Republicana, però d'una manera molt, molt seriosa i molt, molt forta. Ja veurem què passarà amb Junts per Catalunya. Uh-huh. I llavors ja a l'esquerra, diguéssim, no queda, el PSOE no acaba de servir amb suficiència per poder tenir una majoria tranquil·la i equilibrada, sinó que llavors veurem el paper que podrà jugar Podem en aquesta fase doncs, de consolidació d'un govern d'esquerres.
Uh-huh. Més valoracions, senyor Aragonès, per exemple...
Bueno, anant per ordre, no?
Com vulgui.
No, per ordre, però refereixo tal com estem col·locats.
Sí, sí, ara ho estem fent de dreta a esquerra, segons la meva posició, però és igual, els oients no
els veuen. I els oients
no
ens veuen.
No els veuen, però sí que els diferencien.
Jo diria que aquí tenim, amb unes eleccions, amb un claríssim guanyador, que és el Partit Socialista, però que tindrà problemes a l'hora de pactar, és a dir, a l'hora de fer un govern.
És una victòria clara, però no, victòria no clara, gens plàcida però, pel que fa a pactes,
però,
està clar.
Però els pactes seran complicats, no? Uh-huh. És a dir que, evidentment, he quedat a bastanta distància del Partit Popular i de Ciutadans. Cuidado, jo aquí faria una menció a que els Ciutadans estan talonant el PP. Està a poques dècimes del PP.
Ciutadans, efectivament, només no arriba ni a un punt...
Ni a un punt, i a 9 diputats.
I 9 diputats, sí. La fragmentació es veu aquí i en altres coses que després direm, també.
I el que jo hi vaig sentir, el que va dir Albert Rivera, és que ell serà el líder de l'oposició, o sigui, en aquests moments se sent...
Bueno, aquesta és l'aspiració.
Aquesta és l'aspiració.
Però vaja, numèricament... Llavors... Ho és encara Pablo Casado,
bueno,
però vull dir... Però això impedeix la possibilitat de pacte amb el PSOE.
Que era una... És...
Exacte.
Potser és l'única sorpresa d'aquestes eleccions, sí. Que no s'esperava que el PSOE i Ciutadans poguessin sumar.
Per això dic que el PSOE tindrà difícil els pactes, perquè hi ha que descartar absolutament Ciutadans, perquè en aquests moments, diríem, està... No, jo crec que envalentonat a liderar l'oposició i probablement a presentar-se com a alternativa a la presidència del govern. Quant a Catalunya, home, evidentment jo crec que s'ha desfet l'empat i s'ha desfet el lideratge claríssimament de part d'Esquerra Republicana.
L'empat entre l'independentisme.
Enfront a lo que ha representat fins ara Puigdemont i totes les seves marques.
PDeCAT, la Crida, Junts per Catalunya, en definitiva.
És dir que en aquests moments doncs, crec que Puigdemont no se l'estarà passant massa bé, perquè el lideratge no el té en absolut, ni social, ni electoralment, ni de cap tipus, no? Ara haurem de veure què és el que passa amb els presos, haurem de veure què és el que passa amb el... Però, vull dir, evidentment aquí a Catalunya hauran de canviar moltes coses també, no?
Per cert que els 7 diputats de Junts per Catalunya és una mica més del que donaven també algunes enquestes, les d'ahir, sense anar més lluny.
Sí, però era la pugna a veure
qui... Hi ha hagut una pugna
tenia l'hegemonia de...
Hi ha hagut una pugna amb
Esquerra comuns, i amb els comuns.
Amb els comuns, que l'ha guanyat, diríem, Esquerra Republicana. Mm-hmm. És a dir, que ha agafat molts vots dels comuns i Esquerra Republicana per això ha tingut, doncs, diríem, 7 diputats més que els que tenia abans, no?
I el PSC sí. Podia guanyar, estava frec amb Esquerra, però finalment ha perdut, ha quedat Esquerra per sobre. Sí, senyor Armengol.
Sobre la situació a nivell del conjunt d'Espanya, crec que ja s'ha dit tot. Potser jo afegiria a les opcions que té el Partit Socialista una tercera opció, que és intentar governar en solitari i intentar anar fent acords per anar sortint. Aquí el punt neuràlgic són els pressupostos. Però, esclar, tot depèn d'entrada, i abans ho comentàvem, que em sembla que ja ho vam dir, però segur, ho vam dir aquí abans de les eleccions, que fins passades les properes, les municipals europees i autonòmiques, que això també és important en molts llocs d'Espanya, que hi ha eleccions autonòmiques, jo crec que no es configurarà cap aliança ferma, no? I després, jo crec que, aviam, el Pedro Sánchez ha governat 8-9 mesos sense fer res i li ha sortit... Aviam, sense fer res, entenguem-nos, no? I se n'han sortit molt bé. O sigui, li ha donat una propulsió enorme, no? Llavors, la temptació de dir, aviam, si puc seguir sol i no... la pot tenir, i veurem, perquè Ciudadanos viurà amb una certa esquizofrènia aquest tema. Per una banda, voler encapçalar l'oposició, possiblement intentant de dir, bueno, encara el superi el PP, però el PP va de baixa, ells van pujant, i aviam si es dona aquest sorpasso. Però no, hi haurà també pressió dels poders econòmics, entenc, perquè no per no escurar cap a l'esquerra massa el PSOE. Per tant, ho veig no tan tancat ja, en que l'única solució serà PSOE amb Podemos. I pel que fa a Catalunya, evidentment, el triomf d'Esquerra Republicana és incontestable i és molt, molt significatiu, però alhora també penso que potser tot Espanya, però en concret a Catalunya, diguem-ne, la recomposició del mapa no ha quallat encara. És a dir, encara es belluguen en tots nivells, perquè hi ha fronteres, jo crec que entre tots, pràcticament tots els partits hi ha fronteres. Vull dir, sí, una primera aproximació, és a dir, Esquerra ha guanyat molt dels comuns. Bé, però Junts per Catalunya ha perdut vots. On han anat aquests vots? No han anat a Esquerra?
Sí, han anat a Esquerra.
Bé,
sí.
Doncs llavors no tots els de Comuns han anat a Esquerra.
Alguns al PSC, segurament, clar, és també.
Alguns al PSC també.
Això em refereixo que totes les fronteres són poroses, encara, I va força.
Es veurà les municipals.
Exacte, jo crec que d'entrada acabarem de veure coses.
Sí. Aquí hi havia un plantejament abans de les votacions, de dir, anem al vot útil i eficaç, clar. I aquí s'ha concentrat amb el PSOE. A Podem, ha dit, nosaltres no ens quedem aquí, sinó que volem que aquest poder del PSOE que pot obtenir com a vot útil estigui contrarrestat per un vot imprescindible per poder tenir una política d'esquerra. I, per tant, doncs, així ha quedat les coses. Jo penso que el govern en solitari del PSOE és precari. I dubto que això es pugui mantenir. Jo crec inviable en aquests moments, tal com han, doncs, han jugat les coses, que pugui arribar a pactar amb Ciutadans. Ni el PSOE ho vol, ni els Ciutadans ho volen. Per tant, l'única opció és en Podem.
Però Podem, govern de coalició? Més... Perquè una cosa és govern de coalició, l'altra cosa és investidura.
Això és el que demana.
Podem...
Però Carme Calvo ha dit aquest matí que no, que volen governar en solitari.
Però com que és precari... Si volen sortir de la precarietat, hauran de fer coalició.
Hauran d'acceptar.
Perquè no aniran sempre a veure cada votació, a veure si els hi donen el vot o no els hi donen el vot. I llavors aquí s'hi poden afegir el PNB, s'hi poden afegir els Canaris, s'hi poden afegir Compromís, etc, que arriben gairebé sense Esquerra Republicana, arriben
no arriben, a
un o dos vots de la majoria.
No
arriben, però amb dos vots mai trobaràs una votació que Esquerra Republicana s'assumi amb Vox i amb...
I l'abstenció és molt fàcil.
No hi ha cap problema.
L'abstenció per part d'Esquerra
és molt sòlid, això.
Anem a veure.
És molt més sòlid que no pas que vagi sol.
Des del meu punt de vista, la possibilitat de que pactin el PSOE i Ciudadanos és impossible, ja, perquè el Ciudadanos ja ha dit avui, a més, claríssimament,
a
l'oposició...
Però que existeix aquesta carta, segurament és el que ha propiciat que avui Carmen Calvo hagi dit que volen un govern en solitari, perquè aquesta carta la tindrien... Per algunes lleis, per exemple.
Que el PSOE governarà en solitari, això segur, ho va dir Sánchez. El govern serà socialista. Què vol dir que el govern serà socialista?
No, però si Podemos demana coalició, exigeix una coalició.
Podemos no ha sigut el guanyador. És dir,
certament.
Serà necessari.
Està en una posició dèbil, també. Vull dir que, en realitat, el govern de Sánchez serà un govern dèbil, com diu el Josep Maria. Jo estic d'acord. Però, vull dir, si ell... El Sánchez ha governat en solitari amb 84 diputats.
Clar.
23 diputats.
Són molts més. Clar.
Salvador, són 10 mesos.
Són
10 mesos.
Són 10 mesos. Era un govern més provisional, també, és veritat.
I així són 4 anys.
Exacte, 4 anys. I que necessitarà pressupostos.
Amb pressupostos i tal.
És la clau.
Vull dir que aquí, si volen...
És aprovar pressupostos.
El pressupost pràcticament el té fet, ja, perquè...
No.
El pressupost que no es va aprovar, millor dit...
Es pot tornar a presentar, però veurem...
No tornarà a presentar-se.
Però Podem li pot posar com a condició de dir nosaltres doncs no te'ls votem si no lligues més cap.
És possible.
És a dir, jo penso que aquí...
Però tu saps que hi ha moltes formes de governar, per exemple, hi ha, com diuen els italians, il sottogoverno, no? O sigui, sí. Moltes càrrecs i atribucions, Ràdio Televisió Espanyola, i altres entitats públiques, tal, sense tenir ministres.
Sense tenir ministres, no? Clar.
Sí, sense tenir ministres pot haver-hi un pacte de legislatura, això és veritat.
Tot depèn de lo que sigui l'oferta
de la demanda.
Però Podem voldrà visualitzar-se perquè ha tingut una pèrdua important d'escons. I fer només d'oposició minoritària no el visualitza. I, per tant, doncs, apretarà al màxim per forçar un govern de coalició.
Mm-hmm. Sí, perquè no té res a perdre, tampoc.
Ah.
Mm-hmm. És possible. Bueno, no ho sé.
En tot cas, veurem què passa, però... tenint en compte la tradició de governs en minoria, no n'hi ha hagut cap de coalició a Espanya, seria el primer que es donaria si és que...
Ja seria bo, a tot arreu hi és, això, hem de donar...
En moltes autonomies n'hi ha hagut, sí, clar, però sí, a nivell espanyol no.
Bueno, però també és cert què passarà amb les eleccions del 26 de maig. És a dir, què passarà, per exemple, a les autonomies, als governs autonòmics i als governs municipals?
Comunitat de Madrid,
passarà,
per exemple.
Per exemple, doncs, amb Ciutadans i el PP, eh? Perquè aquest serà un fet fonamental. I què passarà amb el PSOE, Podem i les altres forces, no? És a dir, tot això, perquè, és clar, les negociacions del govern no començaran fins després d'aquestes eleccions.
Clar. Però ja hi haurà Constitució del Congrés.
Dia. Clar, la Constitució
tant,
del Congrés
mesa,
el dia 20.
I, per tant, mesa.
I, per tant, mesa.
I, per tant, doncs, repartiment de
cartes. Primers pactes.
I suposo que els primers seran... Aquests sí que seran amb Podem, entenc jo. És a dir, per facilitar coses, però és això, i això ja ho dèiem abans de les eleccions, fins després a la negociació en sèrio pel govern, per possibles pactes de legislatura, fins després perquè... No només per no revelar coses, sinó perquè en funció de què passi a les municipals i autonòmiques i europea s'acabarà de veure la força de cadascú i la capacitat de condicionar, no?
Estem amb una inestabilitat global, perquè després ens vindran les autonòmiques, eh?
Aquí sí.
Les catalanes.
Les catalanes,
sí.
Les catalanes vindran...
Amb els resultats d'Esquerra encara
vindran. I el judici.
Després del judici.
Les sentències.
Després de la sentència, vull dir, no?
Sí.
No, segur, eh? Sí. I llavors... Ahir he vist que el Torra tenia mala cara, perquè no li deuen haver anat bé les eleccions.
Home...
Està clar que no. Bé, però diguéssim que s'ha dulcificat, no sé què pensa el senyor Armengol, s'ha dulcificat una mica una derrota que donava encara més contundent, no? No sé.
Sí, però això és una manera de contentar-se.
Sí, sí, exacte. No,
no, és veritat. No? Això... Tampoc és per fomentar el consol fàcil, no?
Sí, sí, sí.
No,
perquè fins i tot han tret un diputat menys que en les anteriors que es va presentar.
Les anteriors generals.
Però ha tret la meitat dels vots d'Esquerra Republicana.
Sí,
menys
això,
de la meitat.
No.
Sí, no arriba a 8 milions
de vots. Això està clar. Sí,
això, sí, i sí. Això és dur, eh?
Sí. No, aquí, no, si jo reafirmo això, és a dir, que la... Una derrota en relació a Esquerra. Però també en un espai, és a dir, jo crec que també en part s'ho han guanyat bastant, perquè fins a pocs dies abans no sabíem encara ni qui es presentava... No, quin candidat, sinó quina candidatura, o sigui, com es diria, qui seria. Vull dir, jo crec que aquí també, quan dic recomposició política a Catalunya, ho dic en molts sentits, també de tot aquest espai, que està per recomposar...
Sí, però fixa't que el Puigdemont, doncs, que s'havia erigit, doncs, sí, com el pal de paller, resulta que no, que li han plantat cara a Esquerra Republicana. No sí, ho van sí. aconseguir a les últimes eleccions, que encara va guanyar Puigdemont, i ara, en canvi, doncs,
però
Esquerra...
Puigdemont no s'ha pogut gestionar ni el seu partit, eh?
Ja.
Clar,
no, és que no ho era, potser, el seu
fugues,
partit.
Ha tingut fugues per aquí i per allà, no. Ha tret fora gent realment vàlida, com és els diputats que eren fins ara al Parlament... Carles Campuzano, per exemple. Diputats molt vàlids, i que els ha tret fora, perquè no eren els seus amics, etcètera. Això sempre passa factura, eh?
Senyor, sempre les anàlisis de les eleccions ens ocupen temps. Sembla que el temps corri molt ràpid, però tenim una pregunta com cada dia, és una pregunta molt general sobre la percepció que tenen els nostres oients d'aquests resultats electorals. Els preguntem directament, us ha agradat el resultat de les eleccions generals? Parlem en general, si els ha agradat, més enllà del que voti cadascú. Tenim tres opcions. La primera, sí, perquè hi haurà un govern de moderació i diàleg i les dretes han perdut. Una segona opció, no, però cal acceptar-lo perquè és la voluntat popular. I una tercera opció, no, perquè Vox entra al Congrés i Ciutadans pot governar amb el PSOE. També un nivell de preocupació que, en aquest cas, segons els resultats provisionals que tenim, mostren un 23%, però no és l'opció més votada, que és la primera. En general, el 46% dels nostres oients, una majoria minoritària, diguéssim, diuen que sí que els ha agradat per allò de la moderació i del diàleg.
Perdó que ho digui així, sou una mica punyeteros amb les respostes, perquè sempre combineu diferents elements, eh? O sigui, a vegades...
Fem dubtar els oients.
No, esclar, és que a vegades jo no sé si dius, sí, mira, això... Sí.
Blanc-negre.
Ja saps què has dit? T'ho has de tornar a llegir, eh? Perquè sí, sí, Déu-n'hi sí. Duret, Déu-n'hi Duret.
Bé, però, doncs, bueno, no, no, li agraeixo la crítica.
Això dona joc, home.
No, el comentari.
Negre, sí. Ja estem molt acostumats,
no? Això, com que són tres, també no podem posar blanc, negre, gris, no? Una mica... Hi ha opcions complementàries. De vegades, alguns membres de la taula, quan venen a participar al programa, em diuen, no, potser votaria per dues, jo.
Bueno,
també
sí,
pot ser.
Moltes vegades a mi també em passa això.
També li ha passat. Bé, en tot cas, hi ha divisió entre els oients, els que diuen que no són un 31% de moment, perquè hi ha temps fins demà per votar, però clar, és exquisit, no? Cal acceptar perquè és la voluntat popular, no?
Sí, mira,
només
jo
faltaria.
Això, a mi a vegades, i potser ahir la nit, que no ni m'han agradat ni m'han desagradat especialment els resultats, vull dir, però a vegades allò a la nit electoral, si tu tens unes preferències molt clares, pots pensar, oh, doncs no ha anat com voldries, però jo l'endemà, en general, després de totes les eleccions, dic, escolta, la realitat és aquesta, i per tant, si no t'ha agradat, què fas per canviar la realitat? No, o sigui, penso que la gent no s'equivoca, aviam.
Els que s'equivoquen, en tot cas, són els polítics en la gestió.
Tots plegar, vull dir, en tot cas, exacte.
El poble vota i decideix, sí, sí.
I si tu tens unes idees i no les has defensat prou bé, no has trobat qui les defensi prou bé, doncs no han prosperat, vull dir, o no són compartides. Vull dir, que jo crec... Això jo sempre...
Jo ara, veus, jo ara em passa que últimament, doncs, ja tinc interrogants fins i tot de si el poble s'equivoca o no.
En tot cas...
Dissolguem el poble, com deia Albert Albrecht.
No, és dir, jo ara em preocupa sovint perquè el poble pot estar molt manipulat.
Sí, bé.
I avui, amb els mecanismes que hi ha, és dir, la gent, per què ha votat una cosa o una altra, m'agradaria saber quants ho sabrien explicar. Sí, perquè li ha agradat més a aquells, perquè doncs, pinta bé, perquè doncs, s'expressa molt, jo què sé. Avui els mecanismes de la democràcia aquesta parlamentària doncs, de votació democràtica té moltes coses que s'haurien de revisar, penso.
Bé, ara farem una pausa habitual a aquesta hora. Ens acompanyen, recordem-ho, en el col·loqui del Mirador de l'Actualitat avui, el periodista Salvador Aragonès, el també periodista i exdiputat Josep Maria Balcells i el pedagog Carles Armengol. Fem una pausa i tornem de seguida amb la notícia curiosa que ens porta la Guadalupe i la recta final, l'última part del col·loqui.
Ràdio Estel.
Missió i vocació. Els dilluns a 8:15 de la tarda a Ràdio Estel.
Y algo que falta en las organizaciones es mostrar que somos humanos, ¿no? Especialmente directivos, mandos intermedios. Parece que cuando tienes un cargo, con el cargo va la inhumanidad, la frialdad, el estar por encima de las emociones. No, primero somos personas, después somos profesionales.
Tarannà Viatges amb Sentit, Òptica Andorrana i Nayara Pereira patrocinen Missió i Vocació. Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Passen ja 4 minuts de 6:45. Tenim aquesta pregunta que us tornem a recordar, amics oients. Us han agradat el resultat de les eleccions generals? A radioestel.cat teniu temps fins demà, tot i que avui esteu votant molts de vosaltres per aquestes tres opcions, si us han agradat o no aquests resultats electorals. La Guadalupe Galisteo ens vol parlar avui a la notícia curiosa sobre el que van ser les televisions ahir amb els sondejos i les dades i després l'escrutini oficial. Guadalupe, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Com esteu? Quina tensió van viure ahir tots els espanyols, tenint en compte que ha estat un dels anys amb més participació en tota la història de les eleccions a Espanya? Han estat unes eleccions en què sabíem que no hi hauria cap partit que aniria a la Moncloa amb majoria absoluta, però sí que semblava clar que Pedro Sánchez seria el receptor de més vots gràcies a les enquestes del Centre d'Investigacions Sociològiques. Ara tota l'atenció està focalitzada en els possibles pactes que pot fer Sánchez per governar. Per una banda, com ha reiterat aquest matí la mateixa Inés Arrimadas, Ciutadans no pactarà amb els socialistes. Per tant, a Sánchez li queden altres vies. Em vull centrar, però, en la cobertura que van fer les diferents cadenes de televisió ahir a la nit durant els recomptes de vots. Telecinco i 4 van emetre un espai presentat per Pedro Piqueras, Sonsoles Ònega i Carme Chaparro. El programa va oferir un escrutini minut a minut i el resultat de les eleccions. Al plató van anar els periodistes Esther Jaén i José María Calleja, entre d'altres, per analitzar el que passava. També van anar connectant en directe amb les seus dels diferents partits i els punts importants de la jornada electoral. A Televisió Espanyola van oferir l'especial Eleccions 28 d'abril, presentat per Carlos Franganillo i Ana Blanco. Una curiositat que va fer augmentar el nivell va ser la pantalla de 40 metres que tenien a plató amb realitat augmentada. El programa tenia com a públic un grup d'estudiants de periodisme i ciències polítiques. Com a mediaset, a Televisió Espanyola hi havia convidats a plató de diferents perfils, entre ells l'escriptor Sergio del Molino, l'actor Pablo Pineda i el periodista Pedro J. Ramírez. A3Media va oferir uns programes també molt treballats. Tant La Sexta com Antena 3 van optar per les anàlisis d'experts. TV3, per la seva banda, va ser una de les cadenes que més va innovar. A part de fer un streaming en directe de com és el plató, va estrenar un nou escenari que integrava dades i gràfics de realitat augmentada a l'entorn físic. En conclusió, La Sexta va ser la guanyadora en la nit electoral amb 4 milions d'espectadors i un 20% de quota de pantalla seguida per Televisió Espanyola.
Parlem de victòria televisiva en el conjunt de l'Estat. A Catalunya, doncs, hi ha més gent que ho va veure per TV3. Bé, el duel televisiu també és interessant, però encara que la Guadalupe ens parlava de tensió, sembla que la nit d'ahir, no sé quina sensació tenen vostès, no va ser tan emocionant com apuntaven alguns. Es va veure molt clar que no sumaven les dretes i que el PSOE guanyava i tenia garantida la continuïtat del govern, no? Aquest aspecte sí.
Jo penso que sí que es va respirar una voluntat al llarg de la jornada o la prèvia de que la gent volia aquest canvi, de consolidar el canvi, doncs, que havia suposat el Sánchez.
Que mobilitzava més Sánchez que no pas les dretes.
I el fet que la participació, que no n'hem parlat, és dir, que un 4,5% més globalment a tot l'Estat.
I a Catalunya lloc, em sembla que un més d'un 10% més.
Sí, aquí més. Això vol dir que la gent va considerar que eren importants aquestes eleccions i anava a jugar. I això, doncs, pot explicar d'alguna manera el canvi de
govern. El canvi de govern relatiu,
diria,
perquè el PSOE governava.
Jo diria també que aquest canvi significa, diríem, desterrar d'alguna manera el 155 i apostar pel diàleg. És a dir, tant a Catalunya, el resultat del vot tant a Catalunya com al resta d'Espanya, doncs, vull dir, jo crec que es va apostar no per l'enfrontament entre espanyols i bascos, espanyols i catalans i tot això, sinó pel diàleg i evitant la confrontació.
Doncs interessant aquest aspecte que, evidentment, ens interessa molt a Catalunya.
Aquest és el resultat. Sí. Vull dir, fent una lectura simple del resultat electoral.
Estic d'acord, sí.
Està d'acord també el senyor Mangol. Sí, sí. El que passa és que veurem com s'articula això,
no? Esclar, no és fàcil, no és fàcil. I després Esquerra sí que ha fet una aposta molt clara en aquest sentit d'aparcar tot plantejament d'unilateralitat, però bueno, també veurem com es va esdevenint tot plegat i quins sotracs hi ha amb el tema del judici, etc, perquè bueno, no hi ha camins fàcils, em sembla. Per tant, veurem tot això com s'encara. I a mi que el dubte potser és un tema marginal, bueno, crec que no, però el PP, com com evolucionarà el PP? Perquè és que té una situació, per exemple, la nula, o sigui, sense representació al País Basc, aquí
un diputat a Catalunya
aquí un
només.
Un diputat, jo crec que les municipals aquí rebrà una altra patacada, perquè ja, no sé si ho van fer expressament, però de posar un candidat realment molt fluix.
Potser perquè guanyi Manel Valls, exacte, o per intentar dir, que guanyi Manel
però,
Valls.
Clar, això, no sé, tampoc no sé si és una estratègia. Jo no sé, realment la deriva del Partit Popular pot ser... Bueno, suposo que haurà de passar alguna cosa dins del partit.
Sí, anem a veure. La divisió del Rajoy va representar pel Partit Popular i el terremoto i una diríem, una reinvenció del Partit Popular. I aquesta reinvenció no s'ha fet.
Bueno, va fer una purga
o no s'ha resolt
les llistes. Ell va fer una purga considerable.
S'ha demostrat que no és bona.
I això avala l'aspiració del Rivera a agafar el lideratge de la dreta.
Sí, clar, això li ha donat...
Clar. Potser alguns... I llavors l'aposta del Casado no ha sigut... perquè el Casado no és un líder, això està claríssim. Potser és una bona persona. No sé,
ell deia que no prioritzava arribar...